La tutoria, pista número 3.
El nostre partit va acabar 0-2 i correspon a unes semis de Champions. Quin partit és?
És que ara em sembla massa fàcil.
Jo crec que ens està enganyant.
Jo crec que ens està enganyant, però ja tinc l'Agnès...
Jo he caigut.
T'has picat, sí?
Sí.
No,
el millor, no?
Potser és aquest, eh? Potser és aquest.
Molt bé, avui la tutora ens està fent ballar amb clàssics que potser són el nostre clàssic o potser no, i que no és de Lliga, però que és de Champions i que va acabar 0-2 i n'hi ha que han picat i hi ha gent ja experimentada com la Gema.
O poco rápida como el Uriol.
Molt bé, de seguida la quarta tutopista, però puntuals com és norma en el tot costa, és moment per actualitzar-nos.
Avui sí, és puntual. Avui sí.
Clar. Vol dir encara, però pues, les 8 clavades...
Ara, les 8 i un minut.
Que vol dir? 20 minuts a Rosalia.
Sí, la part del concert d'ahir, si en tens, la pots saltar.
Ja està, ja
hem comentat allà. Hem elogiat.
Del concert d'ahir o del Piqué amb Estrella Morente?
També, els hem comentat els dos.
Però vaja, estem de divendres gòssil.
Pots repassar.
No, la part del tot costa que versa sobre ICAT és molt...
Sí, és important. És
rigorosa.
Avui, segons com, més rica fins i tot que la part esportiva. En fi, que a les 10 començarà el Catalunya Nit, avui a la sintonia de 3Cat Info, amb l'Agnès Marquès, i quins continguts?
Doncs d'entrada explicarem el que han explicat els metges del president Salvador Illa en aquesta roda de premsa, en la qual han informat que el president ja és a casa, on seguirà un tractament hospitalari a domicili, d'alguna manera, és a dir, de l'hospital, però continuar sense rebre l'alta. Això li portarà encara unes setmanes de tractament i rehabilitació. Ha sortit a l'hospital, han explicat, pel seu propi peu, ha ajudat amb unes crosses i que efectivament, doncs, a partir d'ara continuarà igual, amb la mateixa medicació i el mateix tractament, però a casa durant unes quantes setmanes no s'ha determinat. Sí que han explicat que normalment aquest tractament... Si parlem d'una mitjana, les persones per recuperar-se necessiten 8 setmanes. El que passa és que depèn de la forma i recuperació de cadascú, pot ser uns dies menys o uns dies més. Per tant, això s'ha d'anar veient dia a dia. També explicarem i ampliarem aquest fet. A partir de demà, els bitllets d'AVE no tenen dret a indemnització si els retards es produeixen per limitacions de velocitat imposades per Adif. Sabeu que aquesta setmana, aquests últims dies, anar a Madrid, per exemple, costa entre 5, porta 5-6 hores en lloc de 2 hores i mitja. Doncs que tothom ha de saber que a partir de dilluns els bitllets que es comprin avui ja no tenen indemnització. Si tu vols anar a Madrid en 2 hores 30 o 2 hores 50 i dura 5, ja no podràs reclamar. Elimina temporalment el compromís de puntualitat Renfe, com ja fa Irio, des del 28 de gener. WeGo encara manté aquest compromís de puntualitat i es pot reclamar, per tant, si el trajecte s'allarga tant. Bé, ampliarem per una mica saber quins drets tenen els consumidors davant d'això, no? Perquè el preu del servei sí que sembla que no variarà. Tens preguntes,
Jordi? Sí, tinc una pregunta, però no sé si...
Te les veig a la cara,
sí,
però
no
està, sé si tindré la resposta.
Està pensant si això ha provocat un creixement dels bitllets de l'avió.
Segurament, jo crec que on hem d'anar, i més especialment a
partir... Vaja, si no em diu el contrari, el pont aeri va caure perquè la gent va començar a agafar més l'AVE.
Totalment. Segur que ja s'ha notat, i a partir d'ara potser hem de tenir un ull posat també en el pont aeri, justament perquè a més ja no hi ha indemnització, no? Vull dir que ja la pròpia companyia ja no es compromet.
La indemnització és que, clar, anar a Madrid en 3 hores és de conya, anar en 6 ja la cosa ja canvia.
Clar. Hi ha qui sospita, però això no és pura especulació, però si es treu aquest dret aquest compromís de puntualitat és que potser les companyies imaginen que això durarà uns quants dies. Però s'ha d'anar veient, d'acord? Ho ampliarem amb una persona que ens parlarà dels drets dels consumidors. Per cert, que el govern admet que dilluns, pel que fa a Rodalies, tampoc no hi haurà normalitat. Confia restablir el servei al llarg de la setmana, però tampoc no s'acaba de mullar quan podrà acabar la crisi actual. I per últim, un avís, activada aquesta alerta del Pla Bencat per risc de fortes ventades durant el cap de setmana.
Crec que portem 3 caps de setmana seguits amb algun avís.
Amb algun avís,
efectivament. Ventada, Bencat...
Sí. pluges... doncs aquest cap de setmana és el vent. I ampliarem també, això ja a la segona hora, han caigut molts arbres entre totes aquestes, la llevantada, les pluges, i ara potser aquest vent pot afavorir també que els arbres, que molts estan morts per la sequera, d'altres, doncs, potser amb aquest excés d'aigua no acaben d'aguantar bé, què s'hauria de fer? Com s'haurien de revisar els boscos, perquè una caiguda d'arbre doncs, pot fer mal.
Molt bé, doncs...
Parlem de tot això.
Ben ric el Catalunya nit d'avui, amb totes les incidències que ens estan tot afectant, les meteorològiques i les que no...
També
parlant de Rosalia, però com que això ja...
Però, de què heu comentat, de la intervenció d'ahir en el concert de la Rosalia?
No, hem començat...
Si hi havia algun titular.
Perquè el Salva Pou ha volgut arrencar el programa amb la Perla, i a partir d'aquí ens anem anat a que...
L'Oriol ha llegit crítiques i diu que no és perquè no va parlar, però que no és criticable en absolut que aparegui.
Hem coincidit a felicitar Rosalia, però llavors la Sònia ha tret a passejar...
Ha criticat que no van venir.
Estrella Morente, en fi.
L'entrevista...
20 minuts, eh?
No, jo m'ho crec. Jo ara em faria 20 més.
Jo de tu recuperaria. L'Ernest té dues hores magnífiques per davant per fer el que li sembli. Serà a partir de les 10. Avui hi ha el 3CAT Info. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I ara us explicaré què hem fet a la primera hora i haig de tornar a explicar-vos que els primers 20 minuts els hem dedicat a Rosalia i la polèmica amb Estrella Morente, l'entrevista que li ha fet a la
20,
tarda,
no,
al Garriga.
Exagerat.
Bé, no és veritat, tens raó.
Déu!
Hem arrencat el... Prèviament hem repassat tota l'actualitat esportiva, com comencem sempre, que sempre se li fa molt llarg al Marcos López, avui present aquí. Bé, més icat que mai al Tot Costa, però vaja, que si sentiu els primers... Si us poseu a partir d'un quart de vuit, pensareu... va la música avui? No. Ens hem acabat posant en el que tocava, que és en l'Elx-Barça, i hem acabat trucant al Marc Crosas també perquè ens expliqués el seu parer d'aquesta primera fase lliga de la Champions. Per cert, ha acabat el partit d'handbol que hi havia en joc. Alemanya ha guanyat Croàcia 31-28 i, per tant, a la final de l'Europeu d'handbol. Ara, a dos quarts de nou del vespre, comença la segona semifinal entre Dinamarca i Islàndia.
Molt bé, doncs això és el que ha donat de si la primera hora del Tot Costa. La segona arrenca...
Deixa'm dir, perquè és que he rebut primer un missatge de la Ruth Vilà i ara l'Òscar Fernández també, respecte al que hem comentat i el teu dubte, sí que hi ha un gran augment de demanda dels bitllets de Pont Aeri. Clar. I que hi ha hagut una pujada brutal de preus. Diu que 400 euros per bitllet aquesta setmana.
400 ecos?
Això és, apunta a l'Òscar Fernández.
L'AVE tampoc
el cap d'informatius
és barat,
aquesta casa.
400 ecos, déu-n'hi-do. En fi,
bé, ja està, ara ja sí.
Les coses lògiques i esperables.
Sí, sí, l'economia seria això, una miqueta d'inflació als avions.
Preus dinàmics.
Sí, una mica sí.
Molt
dinàmics. Una mica sí.
Com els concerts, no ho sabia.
Molt bé. Així...
Pots anar a un Barça-Madrid o anar a veure un partit de futbol.
Us recordo que avui acabem a 9:15 i que hem d'explicar encara un munt de coses, entre elles que a les 9 comença un partit a l'RCD Stadium, un espanyol a la vés. Sergi Andreu, Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Sergi, quina pinta fa això avui, després de 4 partits sense guanyar?
Jo crec que avui l'Espanyol...
Avui sí, eh?
Sí, home, sí. Jo hi crec molt, i estic bastant convençut que avui l'Espanyol guanyarà. Si ja són 4 partits, l'Alavés, bé, no hi ha cap partit fàcil, diu el tòpic, però l'Alavés és equip de la part baixa, ha perdut un jugador important aquesta setmana, Carlos Vicente, és el pitjor visitant de la categoria, i això farà que avui s'endugui un sac de gols de Cornellà al Prat.
Un sac de gols?
No, el del sac de gols és, de tot el que he dit,
és l'únic que és mentida.
És l'única mentida, però vaja, que guanyarà l'Espanyol estic convençut.
És tan cert que l'Espanyol fins ara ha fet una temporada descomunal com que la facilitat golejadora no seria la seva principal...
No, no seria el fort.
Vaja, que si fes avui, si avui li fa un sac de gols a l'Alavés, realment tindrà mèrit el teu pronòstic.
No, avui l'Espanyol guanyarà bé 1-0 al 89.
collons,
això es guanya bé.
Sí, sí. Parla espanyol, però... sí, Sònia. No?
Sí, sí. Ah, tens apuntat aquí espanyol Getafe. Ara he vist perquè t'has equivocat.
Sí, sí. D'acord. Sònia Oleart, amb qui surt Manolo González aquest partit?
Doncs fa canvis, canvis importants. Hi ha tres canvis entre Edu Expósito per Pol Lozano, Pere Milla queda fora i entra Quique i entra Riedel per Rubén Sánchez.
Per tant, juga amb dues puntes, eh?
Exacte, Dimitrovic a la porteria, la defensa Riedel, Calero, Cabrera i Romero, mig al camp per Urco i Edo Expósito, la banda dreta per Jofre, la banda esquerra per Ramon Terrats i en punta Roberto i Quique García.
Deixa'm fer un matís, Jordi, haureu vist que són tres centrals jugant en defensa. Riedel pot jugar, de lateral dret, però no ens que no ens estranyi que sigui una clara disposició de tres centrals al darrere.
Ja, amb Jofre a la dreta...
Exacte, amb Jofre de carriler, per la dreta. Romero a l'esquerra, exacte.
Podria... Vaja.
O sigui, està canviant coses, eh?
Sí. Home,
moltes coses, eh?
Però és que les dues es pot fer conviure amb que l'Espanyol ha d'estar content i tranquil amb la temporada que està fent, amb que l'entrenador, si veu que quatre partits seguits no guanya, no pot continuar fent exactament el mateix. Vaja, jo crec que té sentit i avui veurem si el Sergi té raó i serveixen aquests canvis per canviar la dinàmica de resultats. Per cert, Engonge no és oficial, però serà jugador de l'Espanyol, com ja ens vas comentar ahir, eh?
Sí, 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 sí. És a Barcelona, passant revisió mèdica si no l'ha passat ja, i en les pròximes hores el club ho farà oficial, s'ha dit, fins a final de temporada, és aquest davanter extrem. Juga per la dreta, però és esquerrà, cama canviada. Bé, veurem, 25 anys, és belga, ve del Nàpols.
Quants gols ha fet a...
És un extrem, tampoc no és un golejador.
Però quants gols ha fet?
És que crec, pot ser que no estigués... Vaja, pot ser que no estigués jugant gaire a Itàlia. Un gol.
No, a Itàlia ha jugat...
No, ha jugat.
Sònia, no. Pot ser que estiguis fotent pedres al sol a la teva taulada.
Sí. Aquesta actitud, Sònia, no agradarà a Manolo, que ho sàpigues.
Perdó.
Aquesta ironia i aquesta cunyeta... No.
Crec que hem demanat perdó ràpid. Sí, clar. Manolo.
Doncs, escolteu, ha jugat 20 partits, 11 com a titular. S'ha dit aquest tram inicial de temporada al Turí. S'ha dit pel Nàpols al Turí i ha fet un gol. No se li pot demanar tampoc més al nano.
No,
però hi ha un vídeo, corre un vídeo per les xarxes.
The highlights.
Que a veure, poca conya, eh?
Bé, tot gira de...
Qui ha fet el vídeo? El seu agent o qui?
No, a les 9. Aquest Espanyol a l'Alavés, cap a 3:15 arrencarà el tot gira i ja veieu que avui, com a mínim, des de l'RC d'Estàdium no faltarà l'humor i la cunyeta i la ironia per part dels nostres prescriptors pericos, el Sergi Andreu i la Sònia Oleart. Sergi i Sònia, bona transmissió, gràcies.
Adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
Aquella Champions no la va guanyar el Barça. Quin partit és?
Doncs ja no és el 0-2 que creia l'Oriol Domènech. És un 0-2 de semifinals de Champions, però que no va guanyar el Barça, per tant, descartem la del 2011. No és un clàssic de Lliga i és un partit... Busquem un partit que és un clàssic de seguida, si és que la Gemma i el Marcos no em diuen el contrari. Amb la cinquena tutopista sabrem qui guanya avui el concurs. Mentrestant, hem de retrocedir a aquest migdia al sorteig de la repesca de la Champions. Un sorteig on, com sabeu, el Barça no hi pintava pràcticament res, per no dir que res. El Barça espera el sorteig del 27 de febrer per saber per quina banda del quadre va, però, Roger Arbusà, bona tarda.
Bona tarda.
Avui sí que n'estaven pendents, naturalment, tots els que han estat condemnats a la repesca, entre ells el Madrid.
Sí, començant pel Madrid amb aquest plat fort contra el Benfica, a doble partit, amb la tornada al Bernabéu. És un partit amb morbo, perquè és el retorn de Mourinho a l'estadi del Madrid. L'anada el dimarts 17 de febrer a Lisboa, anada 17 de febrer, i la tornada el dimecres 25 de febrer, la tornada a l'estadi Santiago Bernabéu. Aquest Madrid-Benfica, amb la tornada, com dèiem, a Madrid, també Atlètic de Madrid-Bruges amb la tornada al Metropolitano, PSG-Mónaco, Newcastle-Karabakh, Dortmund-Atalanta, Bodoglim-Inter, Juve-Galatasaray i Olympiacos de Leverkusen, partits que es jugaran entre el 17 i el 18 de febrer l'anada i la tornada el 24 i el 25. I com deies, un cop jugada aquesta repesca, doncs compta perquè ja ve el sorteig de vuitens el dia 27, divendres 27, aquí ja doncs hi pren part el Barça, és un sorteig que també decidirà el camí dels quarts de les semis i de la final, i ja sabeu que el Barça a vuitens jugarà contra el guanyador del PSG Mónaco o bé del Newcastle Karabakh.
No, així com l'any passat hi va haver un Madrid-City, que és veritat que el City no estava en un gran moment, però era una gran eliminatòria per nom, aquest any no n'hi ha cap que diguis hòstia, quina bomba de repesca. El Dortmund-Atalanta fa pinta de gran eliminatòria, però no és cap, no hi ha cap transatlàntic europeu implicat.
En compte, Bruges Atlètic de Madrid. L'any passat el Bruges es va carregar l'Atalanta contra tot pronòstic, i l'Atlètic de Madrid tampoc no està jugant com per tirar coets, i el Bruges és un equip que sempre competeix.
La tornada
metropolitana.
Sí. Hosti, ho veig molt difícil.
Bueno, l'Atlètic ve...
L'Atlético...
Ve d'empatar a la Galatasaray i de perdre en el Bodoglim.
El Mercè té molt bon equip i el Bruges de l'última jornada li va marcar 3, eh?
Sí. I el Barça li va ficar 3, també.
D'acord. Faré veure que us ho compro i estarem molt pendents d'aquesta eliminatòria. El Madrid-Benfica, algú veu el Benfica repetint la proesa de l'altre dia o a doble partit?
El Benfica és un gran. I el Benfica competeix sempre. Podríem comptar les eliminatòries que el Benfica ha sigut teòricament molt inferior a la resta. De fet, el Barça l'any passat que volava. Sí. 0-1 a Lisboa.
0-1 a Lisboa, però jugant 70 minuts amb 10. Va ser un atropellament.
A la Lligueta 4-5.
Ah, sí,
a un partit
sí.
Que va mereixer guanyar el Benfica.
Tenim
emparellaments Benfica-Barça, que el Barça era teòricament molt favorit.
Això sí.
Va haver una Champions, ara no sé si el 2006, o que em sembla que 0-0 i 1-0.
En Rijkaard, quan l'entrenador era Koeman, amb 0-0, crec que és, si Mao té una rematada al pal, que ens podia fotre
el Benfica pot tenir millors o pitjors jugadors, però sempre és un equip a tenir en compte. Jo, per mi, evidentment, el Madrid és favorit, però tampoc no gran favorit.
Gemma?
La teva pregunta hi va contestar immediatament, i tant.
I tant, que el Benfica pot eliminar el Madrid.
I tant. Jo és que aquest Madrid, el Madrid d'aquesta temporada, jo el veig molt malament. És a dir, els brots verds davant el Villarreal, que vaig pensar, mira, s'impliquen una mica, semblen conjuntats i bueno, corren... Semblaven un equip més fet. I a les primeres de canvi, i no només per el joc, no només per la falta de creació al mig del camp, no només perquè l'entrenador em sembla que no té el pes que ha de tenir un entrenador del Madrid en els miures que hi ha al vestuari, sinó per els gestos, o sigui, treus a Arda Güler i s'emprenya moltíssim i surt Mbappé i raja dels seus companys i tot em sembla que està en descomposició i en aquest ambient, i tant que l'Benfica és el carrer, i tant.
És que la situació pel Madrid és diumenge Rayo, després València, Mestalla, després Real Sociedad al Bernabéu, Benfica o Osasuna, Benfica, o sigui, cuidado,
No és un calendari molt dur més enllà del Benfica.
No, però el desgast, sí, però, el desgast...
Has de guanyar tots els partits.
El desgast a la Lliga, a un punt, depèn...
Sí, però no tenen copa.
Bueno, sí, però...
Has de guanyar tots els partits comptant que el Barça no falli.
Sí, però bueno, l'exigència de tenir que guanyar sempre.
Però vull dir que la situació de la Lliga, Madrid, a un punt, no és desesperada.
Però el Madrid a la Champions ha perdut 3 partits, eh?
Sí.
3 partits ha perdut aquest Madrid, per tant, clar, evidentment que és el favorit fins que no es demostri el contrari, però jo crec que aquest mes ho pot passar malament, eh?
Molt bé, doncs ens sentirem a parlar, jo ho tinc bastant clar, però la taula ja veieu que no. Roger, gràcies.
Adéu. Però tu sempre penses que el Madrid guanyarà? Sempre. Sí. No, s'ha dit que el Benfica a Madrid, el Costa va dir abans que,
ah, sí?
que considerava que guanyava el Benfica.
Sí, 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 sí. Veia, parlàvem de si hi havia alguna sorpresa la nit de les emocions i sí. Jo veia bastant clar que era aquesta i veig igual de clar que no té res a pelar a doble partit, però vaja. Pot continuar la deriva del Madrid, com diu la Gemma, ja en sentirem a parlar, no falta gaire. Va, tanquem tutoria.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Reixac i Del Bosque eren els entrenadors dels dos equips. Quin partit és? Dono un marge per si algú de l'estudi em vol enviar alguna resposta correcta.
Reixac i Del Bosque.
Jo t'he posat el dia i tot.
L'has posat...
Ah, ja has enviat?
És un Sant Jordi?
Sí.
És un Sant Jordi.
Correcte, és un Sant Jordi.
Sí, sí, sí. Un moment.
Ah, gol de Julio Batista.
Un moment, que no. Ja ha enviat l'Oriol.
Gol de Ronaldo. No, que l'Oriol ja havia enviat, eh? Sí, l'Oriol ja havia enviat.
Gemma, doncs...
Per tant...
Doncs...
Però a la cinquena
pot dir de paraula ja, la Gemma, no? La Gemma és l'única que no ha enviat.
Ho pot dir de paraula. En Marcos tampoc.
2001.
Sí,
2001 o 2002. Gemma, aquí els dos. No, però si jo no jugo. Si ningú respon,
puc respondre jo, no?
Però ja acaba de respondre la Gemma 2001-2002.
No, però digue'm.
2001-2002. Sí, els dos no em recordo, però tu has dit quin partit és. Si és 2001-2002.
Quin clàssic és. O sigui, pot ser un clàssic argentí.
De semifinal de la Champions, Real Madrid-Barça. A veure, Saki del Bosque, què va ser?
És Barça-Real Madrid, no?
Barça-Madrid.
Barça-Madrid a casa, sí.
Barça-Madrid un dia de Sant Jordi, gols de Ronaldo i McManaman, si no em falla la memòria.
Zidane.
Mig de rebot, no?
El de McManaman jo crec que és de rebot. Vaja, un desastret del Barça, que la tornada... En un dia que
va haver una... 1 de maig, també festiu.
Va haver una amenaça de bomba al Bernabéu.
I partit 500 de Luis Enrique.
Marc Saviola, potser?
No ho sé, acaben empatant a 1.
Empatant a 1,
el Barça
sí.
Va anar 0-1 i, per tant, va haver-hi
sí,
una estona...
Sí, va haver-hi opcions.
Que, vaja, era un Barça que feia pena contra el Madrid dels Galàctics. Encara prou que van competir aquella...
Aquell any guanya la Champions al Madrid?
Sí.
La novena.
Sí. És la de Glasgow contra el
Liverpool. La novena.
Sí, aquella... era el Barça de Gaspar.
Sí, clar. Sí.
15 anys.
Sí. Ara, quines ganes tu de recordar aquells temps. En fi, qui guanya?
Doncs mira, 3 puntets per la Gemma i dels nostres oients. S'emporta aquest fantàstic premi que ara descriurà la Sònia, aquesta ampolla de cava, al Xavi Sastre.
Molt bé.
Doncs sí, com sempre, els cellers Maset que ens ofereixen una... Cellers Maset. Ens ofereixen una ampolla de cava 1917, cava de guarda superior, gran reserva brut natur, de cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025.
Molt bé, doncs premi pel nostre oient i felicitacions també per la Gemma aquí present.
Però no porta res, ella.
No, s'emporta els 3 punts.
No, però això és molt poc, no?
Sí,
bueno, escolta,
és el que hi ha.
Parlem l'organització.
Hem començat amb música, acabarem amb música. La Melafonia
de Aitana. Aitana,
Cornellà, sí. Superestrella.
No, ara sí, ara sí que no farem un debat de música. Tutora, gràcies.
Adéu, que
vagi
bé.
I gràcies a l'Oriol Domènech, a la Gemma Herrera i al Herrero i al Marcos López. Gràcies a tots.
Gràcies, que
aquest mes, aprofiti el 3x2 de Cellers Maset. Per la compra de 3 caixes de qualsevol dels nostres productes, una li sortirà de franc. Gaudeixi del servei d'assessorament vinícola, de la gamma més àmplia de productes elaborats per un únic celler i d'enviament gratuït. Aprofiti la millor oferta de l'any amb vins i caves. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Vinga, aixeca't, hòstia, que no és el primer cop que perdem.
Demà a les 2, Oviedo-Girona, un partit que contra el CUE sembla una invitació perquè el Girona mantingui la bona ratxa fora de Montilivi. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ja ha aterrat a Oviedo. Com hi arriba el Girona?
Doncs ja hi arriba, sense haver perdut, recorda aquest 2026, amb aquelles 3 victòries en els 3 primers partits i després l'empat a casa contra el Getafe aquesta mateixa setmana, i com tu deies, es trobarà a un equip que fa 9 jornades que no guanya, només ha aconseguit 2 victòries aquesta temporada i, per tant, amb possibilitats, com dius tu, d'aconseguir una victòria. Si juga molt l'Oviedo, perquè només té 13 punts a la classificació, a 9 punts de la permanència, i és un partit, com ha dit avui Mitchell, important per tots dos.
Queda molt, és un partit important per nosaltres i penso que per l'Oviedo també, però no és una final. Volem continuar les mateixes sensacions que ha transmet l'equip últimament i que tinga aquesta sensació de necessitat, de sentiment de pertenència, de joc. En aquest sentit, aquesta energia que té l'equip en els últims partits és la que necessitem per continuar fent les coses bé i ser un equip que doni la seva millor versió.
I a més, amb bones notícies, perquè el Girona recupera 3 dels jugadors que estaven lesionats. Witsel, Abel i Estuani han pogut entrar a la llista de convocats. També torna Arnau, que estava sancionat el dia del Getafe. També torna Las, que recordeu que el dia van expulsar el dia de l'Osasuna el jugador del filial, 2 partits de sanció, però que ha de ser aquest quart migcampista que vol Mitchell, i per tant l'única baixa confirmada de moment és la d'Unagi.
Molt bé, doncs tot això demà a les 2 al Carlos Tartiere i evidentment a la sintonia del Tot Gira a Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà al comandament. Edu, gràcies i bona transmi, que guanyi el Girona.
Aviam, demà a partir de 3:45. Adéu.
Adéu. Adéu. Pausa i parlem del gran moment esportiu del dia, sens dubte, dels grans moments, les 2 semifinals de l'Open d'Austràlia de tenis. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Julio Manrique dirigeix El Barquer, de Jess Butterworth.
Irlanda, 1981. Mentre un grup de joves de l'Ira inicia una vaga de fam, la celebració del dia de la collita a la granja dels Carnis s'interromprà.
Amb Roger Casamajor, Marta Marco i Mima Riera encapçalant el repartiment.
Del 5 de febrer al 15 de març al Teatre Lliure de Montjuïc. Aquest 31 de gener vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em plonen els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que em digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Del 6 al 8 de febrer torna el Llum BCN. Entre el Parc de les Glòries i el Poble Nou t'hi esperen instal·lacions de llum d'artistes de prestigi internacional i d'estudiants de Barcelona. Viu una experiència nocturna on la llum explora tot el seu potencial. Més informació a barcelona.cat/llumbcn. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
L'Ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
No he visto muerto en ningún momento. Yo siempre pensaba que iba a volver, ¿no? Cosas peores se han visto, cosas peores he hecho, he remontado, lo cual siempre he confiado en que iba a volver. En el quinto set, sí, es verdad que ha habido varios juegos, sobre todo con su saque, que he tenido bola de break, no la he aprovechado. Y
aquest
eso
es Carlos Alcaraz, un dels protagonistes del dia. L'altre és Novak Djokovic, els dos vencedors de les semifinals de l'Open d'Austràlia. Per tant, els dos finalistes a la final de diumenge al matí, però en dues semifinals que han estat un autèntic cant al tennis, a l'emoció. Imperdibles, si és que aquest matí tenies 10 hores per dedicar al tennis. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
Anem a pams. Aquesta primera semifinal, el Alcaraz s'ha desfet de Zverev, complint el meu pronòstic, però haig d'admetre que en un guió bastant diferent del que jo m'imaginava, fins al punt que el Alcaraz ha tingut rampes al tercer set quan guanyava per 2 sets a 0. i hi ha hagut moments que feia la sensació que no podria seguir viu en el partit, però ha acabat tirant d'èpica i també de tennis per acabar imposant-se al cinquè.
Bé, ha sigut una semifinal apassionant, vull dir, 5 hores 27 minuts de joc, amb un Alcaraz que ha dominat des del principi, guanyant el primer set, el segon, no donava una sensació que el partit se li pogués complicar moltíssim, perquè l'Esberef és cert que hi ha moments que, bé, no sembla que tingui les armes per fer-li mal, però de cop tot ha girat quan a mitjans del tercer set ha començat a notar aquestes rampes a les cames a l'Alcaraz, ha perdut el tercer, ha perdut el quart, i el cinquè, doncs, si vols l'analitzem una mica, però ha sigut, com bé dius, Jordi, absolutament èpic.
Sí, sí. Bé, avui, com deia, com comentàvem fora de micròfon, no és que Zverev hagi fet figa, sinó que el Alcaraz l'ha hagut de treure de la pista. Ha estat un partidàs, i un 5-7 especialment de nivell.
Sí, perquè al final és cert que a vegades a l'Esberef se li ha retret una mica, doncs, que potser jugar una mica defensiu en els moments importants, que mentalment potser no se li nota tan convençut quan juga amb els jugadors que estan més a dalt, perquè els ha guanyat a diferents tornejos, però a Gran Slam no ha guanyat mai el número 1. A jugadors entre els 5 primers, doncs, de 15 partits ha perdut 14 i només havia guanyat un justament a l'Alcaraz fa un parell de temporades a Austràlia. Però avui crec sincerament que, donades les circumstàncies i amb la calda que feia a Melbourne, que feia molta humitat també, doncs el físic era molt important i ell ha aguantat molt bé, però al final l'Alcaraz s'ha recuperat i li ha pogut donar la volta a un partit que el tenia molt coll avall, amb 5-4 del cinquè de l'alemany, servia per guanyar, i allà en aquells moments, doncs, reconec que el murcià ha jugat un tennis molt bo, molt precís, i ha acabat guanyant 7-5 al cinquè d'una forma dramàtica, jo diria que quasi inaudita, perquè estaven els dos que no podien més. Així que sí, ha sigut una exhibició de tenis, sobretot de patiment.
Normal que no poguessin. 5 hores i mitja s'han tirat al damunt de la pista el murcià i l'alemany, que per cert, Zverev s'ha queixat, i si no em dius el contrari, amb raó, perquè el Alcaraz l'ha netès a la pista per rampes, i en teoria el reglament per rampes no permet la tensió. No sé si això és exactament així.
Sí, per rampes no et poden atendre, perquè clar, si tu portes al límit el teu adversari, doncs si al final no dona permès, doncs has de deixar que muscularment, si no es pot recuperar, no és el teu problema. Segons diuen després, que potser ha sigut un cop de calor, que llavors ha començat a tenir, però bé, jo particularment opino que per rampes no et poden atendre, i en aquest cas sí que crec que l'Esberef tenia raó.
Clar, perquè el que passa honestament és que el límit entre el que és una rampa i el que pugui dir el Alcaraz és que tinc una molèstia muscular, clar, és...
Vaja,
que l'àrbitre no és metge, és com els àrbitres de futbol. Ara per què para el partit? Doncs perquè no és metge.
No, l'àrbitre no, però el fisio que entra a pista sí que li pot dir això, escolta, això és una rampa o això és una estrabada.
Clar.
Però suposo que si a la cara li diu, ai, he notat aquí alguna cosa, he notat alguna cosa, però no saps si és la musculatura se't puja perquè no pots més, o simplement perquè el teu rival, doncs, t'ha dut al límit i tu necessites atenció, doncs, metge, no? O mèdica, en aquest cas.
Bé, doncs el Alcaraz, que jugarà la seva primera final a Austràlia i que busca, sobretot, l'únic torneig del Gran Slam que li falta, que ja va deixar dit que era un dels principals, sinó el principal objectiu d'aquest 2026, i, per tant, el té a disposició. Haig de dir que la primera semifinal ha estat espaterrant, però a mi m'ha arribat més al cor la segona, perquè el que ha fet Djokovic em sembla inconmensurable. Que un tio amb 38 anys li aixequi un partit a 5 sets a un autèntic robot com Sinner... Vaja, reconec que he seguit els últims jocs del partit gairebé dret al saló de casa.
No m'estranya, i me n'alegro molt, perquè és per viure-ho així. Penso que el mèrit del Djokovic avui ha sigut infinit. La temporada passada parlàvem de molta gent, de per què no es retirava, per què ho feia, i vaig dir, bueno, és que ha fet 4 semifinals.
Jo t'ho preguntava, i tu em deies, bueno, doncs perquè potser arriba un dia que patinen els altres i el tio, 25.
I aguanta, sí, i a més, sí que és cert que se li havia de donar tot, perquè en aquest torneig, doncs, als vuitens no se li va presentar el seu rival, que era un partit difícil. Als quarts de final anava 2-7-0 baix i bé, doncs va trobar la fortuna de que el seu rival va abandonar. Però clar, si tu el poses a semifinals a un partit determinat contra el Sinner, doncs sí, també el pot guanyar. Si coincideix que el Sinner, que per mi en aquest torneig no ha estat tan fi com ens tenia acostumats, doncs se l'ha acabat carregant 6-4 al cinquè. Ha sigut heroic. Diuen, bueno, és que clar, per guanyar un Grand Slam haurà de guanyar el Sinner, després l'Alcaraz. Bueno, de miracle no ha jugat contra l'Zverev, això d'entrada. I ara, clar, ara està tot molt més obert. Ja tens una sensació de dir, bé, és que és un jugador que ha guanyat 10 títols a Austràlia, no. Alcaraz encara no ha guanyat cap. Que penso que l'Alcaraz depèn més d'ell? Sí, però no és una final de dir, bueno, és d'aquestes que està claríssima, que si la perd és un escàndol. No, no, perquè aquí ja no jugues només contra el partit aquell del diumenge. Aquí jugues contra la llegenda, jugues contra la història, perquè si l'Alcaraz guanya, es convertirà en el jugador més jove en guanyar a tots els grans slams.
Clar, però si guanya això... l'altre, fa 25, que és una exacte, xifra rodona, exacte. Que a més diria que sí, el convertiria sí. En solitari, en el que més gran slam, home o dona, ha guanyat a la història, vaja.
Hosti, exacte.
Jo no és que tingui especial simpatia ni per un ni per l'altre, però diumenge vaig claríssimament amb Djokovic, vaja.
No, home, clar, perquè entenc el que dius a nivell de la història.
Vull dir que encara que... es farà un tip de guanyar gran slams, els que ell vulgui, i Austràlia també, però que Djokovic pugui arrodonir els 25 em sembla una autèntica gesta amb 38 anys.
Sí, sí, és que fa 39 al maig i és una bestiesa, perquè clar, està jugant amb jugadors que tenen 16 i 17 anys menys sí. Que ell i és capaç de guanyar-los. Pensa que en el cara a cara, Djokovic guanya 5-4 al Alcaraz, és a dir, de 9 partits que ha jugat contra el Carlos, li ha guanyat 5. Això vol dir que és favorit al Djokovic? No, ni molt menys, però vol dir que la cosa està oberta, tot i que penso que l'Alcaraz, amb la seva explosivitat, amb la seva velocitat, amb la seva varietat, s'hauria d'imposar, però ni molt menys és una cosa abans del partit de que estigui clara. Veurem com es recuperen, també, sí, perquè sí. Estem parlant d'això. Tu i jo sentats des de la cadira, però sí. Clar, les hores de recuperació per arribar el diumenge en condicions, doncs també seran importants perquè les càmeres rulin a una velocitat alta.
Sí, sí, una altra de les claus, i se suposa que la capacitat de recuperació del Caraz per l'edat que té hauria de ser millor que la de... o superior a la de Djokovic, però vaja, després del que està fent aquest tio, vés a saber. Jo no em perdria la final, que evidentment podreu seguir Eurosport amb els comentaris de l'Àlex Corretja. Àlex, gràcies, abraçada.
Moltes gràcies a tu, que vagi bé.
El cinquè quart.
Bueno, dura derrota. Salvamos el average contra ellos, pero no nos podemos quedar con eso.
Aquest és Tomas Satoranski, el capità del Barça, després de la derrota que l'equip blaugrana va patir ahir. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Estava
queixós Satoranski, i està bé que sigui així, però jo diria que parlem d'una derrota, Ernest, més que assumible.
Sí, ahir es va veure bastant superior a l'hora de la veritat l'Olympiacos, però la informació que et dona perdre d'aquesta manera davant d'un equip que és bastant superior i perdre amb alguna opció de fer alguna cosa al principi de l'últim quart i perdre només de 12 una pista com aquella, amb un equip que ho està guanyant pràcticament tot, 8-9, a mi em deixa esperançat. És a dir, es podia perdre i es podia perdre de 30 si no arribes a ser un equip sòlid i, escolta'm, el Barça no va fer el ridícul i a més va salvar la baraja. Per tant, jo crec que dins de tot, de la decepció de la derrota, en què queda clar que un equip és superior a l'altre, vull dir, això jo crec que no hi ha cap dubte, jo crec que el Barça està en una posició bastant bona per si algun d'aquests es despista, a l'hora de la veritat, donar una sorpresa.
Digues.
No, ja està.
El Barça, de moment és sisè, però si el Mònaco guanya avui, cauria fora de posició directa de play-off. Vaja, jo crec que no
està
té
guanyant.
Importància. Està guanyant el Mònaco. Sí. No crec que tingui més importància perquè el Barça està enganxat al vagó dels equips que estan en play-off, amb el mateix Madrid, per exemple. A mi, potser, Laura, més que la derrota d'ahir, que jo crec que és... força previsible, tot i que Satoranski estava enfadat i recordava que ja havien perdut contra el Tenerife. Potser miraria més a aquesta setmana que ve en partit contra el Fenerbahçe, que ara és el líder de l'Eurolliga i que més n'és el vigent campió. Sortida a Baskonia divendres. És una setmana una mica de revàlida pel moment de l'equip.
Sí, a més el moment de l'equip jo crec que estan en aquell moment en el que s'està fent una petita baixada, perquè es nota sobretot finals de partit del Barça de les últimes dues setmanes estan sent fluixos, no? Perquè sembla com que estan en un període una mica de regeneració després d'aquella gran pujada que van fer desembre i gener, principis de gener, i ara els hi ve una...
Tenim alguna dificultat, vaja, totes les dificultats amb el so que ens arriba de la Laura. Aprofito per preguntar-li al Xavi Ballesteros com veu la situació del Barça.
Jo la veritat és que em vaig preocupar per dues coses. La primera perquè, ostres, en un mateix partit, encara que sigui l'Olympiacos, teniu dos quarts tan dolents com el primer i l'últim, home... amb el talent que hi ha en l'equip em vaig pensar, ostres, no pot ser, no? I més quan tenien l'últim quart el partit més o menys controlat. I d'altra banda vaig veure que realment el Xavi Pasqual està fent miracles, no? Perquè el que és segur és que aquest Barça no és un equip físic, i en certs moments vaig veure com l'Olympiacos com si jugués contra un equip d'una categoria inferior en quant a físic, eh? Amb Jones anant a sac, agafant molts rebots ofensius que desesperaven a Xavi Pasqual, i no era per una qüestió de no voler, sinó a vegades és un no poder, no? La bona notícia és que Claiborne torna i, per tant, recupera una peça, però crec que el Barça, si vol fer coses a l'Eurolliga, haurà de ser molt més agressiu, tot i que hi ha moltes peces, diguem Brizuela, diguem la Provítola, que tampoc no són molt físics, no? Però aquesta Eurolliga exigeix moltíssim.
No, i a part les banquetes, el canvi era dramàtic, és a dir, que va fer un miracle i Pasqual, perquè és veritat que es va perdre de 12 i que potser no es va arribar a tenir opció de victòria, però tampoc es va estar tan lluny, i el segon i el tercer quart es va jugar molt bé i vas anar per davant, a la pista d'Olympiacos. Per tant, fi, jo no estaria tan decebut com sentíem ara d'algun jugador.
Esteu d'acord que aquesta setmana que ve, en partit a casa contra el Fenerbahçe, difícil, però a casa, i Baskonia és més revelador que no pas la derrota d'ahir?
Sí, sí. No sé el Xavi què pensa, però...
Sí, jo crec que el del Fenerbahçe claríssimament és un examen de dir, bueno, on estem, no? Uh-huh. El Baskonia, tot i que està bé, és cert que en el joc interior doncs no té tantes peces importants, i per tant podem dissimular una miqueta les mancances amb Vesely i amb Billy, parlant del Baskonia, eh? Si d'aquests 2 mesos de baixa es perd la Copa, per tant, crec que el del Fenerbahçe ha de ser la mesura una miqueta de dir, ostres, ens falta això, això i això, que evidentment ho tenen detectat, no?, en el Barça.
L'hem recuperat la Laura Antoja. Laura, com ens estaves parlant del moment del Barça.
Sí, jo una mica l'anàlisi dels últims partits era que com una mica de fatiga en els últims quarts, i això amb equips com el de l'altre dia, i potser amb els que venen, Fenerbahçe sobretot, hi ha un moment en el qual l'equip està com en recuperació, no? Encara com una baixada prèvia a tota aquella fase final de les competicions, que després els equips tornen a pujar a nivell de càrregues físiques. Llavors, se'ls hi enganxa doncs, el partit d'ahir, el partit de Fenerbahçe-Baskonia, que porta una dinàmica diferent de la que portava a inici de temporada. Jo crec que han de resistir una mica, mentalment sobretot, i treure poques conclusions molt definitives, mm-hmm. sinó tenir-se aquí en la lluita, i ja vindran moments en el qual l'equip tornarà a tenir uns finals de partit més importants.
Vaig fatal de temps també, victòries de la Joventut i del Manresa a Europa aquesta setmana. En el cas del Manresa el col·loquen al top 16 de l'Eurocup, i en el cas de la Penya refermen el bon inici de la ronda principal a la Champions. Però, Laura, no vull acabar sense preguntar-te per la classificació històrica de l'Espart Girona per la Final Six. N'hem anat parlant durant tota la temporada, però ara que ja la tenim, amb tots els condicionants que vulguis, que encara ens falta un play-in, etcètera, que guapo, eh?
Home, això són les grans notícies que estem esperant tots els que ens agrada el bàsquet i que amb el femení, doncs, a més, doncs, costa molt de veure. Això ha sigut una fita històrica i pel club, doncs, molt més, que ja va estar classificat per quarts de final, quan abans la final era 4 en les temporades 21-22, però que una final a 6, que es juga a més a prop de casa, a Saragossa, que pot traslladar molts aficionats i que a més amb aquesta, amb aquest bon bàsquet que s'està mostrant, no? Jo crec que dona molt delicient i és una recompensa a la feina feta dels últims anys.
Doncs l'anàlisi d'urgència de la Laura Antoja. Tindrem temps per parlar fins al mes d'abril d'aquesta històrica Final Four per l'Uni Girona. Senyors i senyora, ho deixo aquí, que ha de començar el Tot Gira. Antoja, Macià, Ballesteros, abraçada, gràcies.
A vosaltres.
3 quarts en punt de 9, de seguida el Tot Gira. Abans la Sònia remata.